Dic que, també dic que la decisió que ens explica la Marta de que el club avui internament veient com està de fair play, accedit amb unes condicions horroroses, mirant el mercat, jo entenc que ara no et reforcis amb un, perdoneu-me, però amb un Braithwaite de turno,
com
va ser aquell any, jo això ho entenc. Vull dir, el Barça ha de tirar amb el que té fins al juny. Ara, després,
però vull dir que tot el que has fet de palanques fins ara ha estat a canvi de tenir la gent que tens a dalt.
Però de més a més, eh? O sigui, que no portis un altre jugador. O sigui, que n'hi ha un, que ja ha vingut un al mercat d'hivern, eh?
Ja.
Que és Vitor Roque, que són 30 més 31,
que
eh?
Que la Marta, i que Xavi deia que volia un migcampista, ja.
Va, però
jo crec que també pot haver influït la derrota contra el Villarreal i l'eliminació de la Copa. Perquè tu fa 7 dies l'equip podies pensar que podia aspirar a la Copa, que era un torneig que més o menys podies pensar que si passaves aquesta eliminatòria podies pensar que podies guanyar-la, sense Madrid i Girona.
T'hagués tocat l'Atlético a semis, eh? La semis són Atlético,
no sé club,
Atlético.
Però un sorteig no sé el que t'hauria tocat, però vull dir que en tot cas seria doble partit,
sí.
L'eliminatòria, la Lliga, en teoria, tu esperaves com a mínim mantenir distància en el partit contra el Villarreal, i ara, que s'ha de tancar el mercat, et veus que no tens ni la Copa i que la Lliga sembla una utopia. Home, haver de gastar-te diners per intentar una Champions que... Si és utòpica la Lliga, imagina't la Champions amb el nivell teu i el dels rivals, doncs potser això ha decantat la balança cap al tema de no fitxar.
I el que t'ofereix el mercat, que ara tu no pots anar a qualsevol club i
sí,
fer...
Mira, si algú ha fet aquesta junta i en això se li ha de donar una miqueta el benefici del dubte, és que sempre s'han empescat per a darrera hora treure un conill de la xistera. I alguns bons, perquè recordo que, per exemple, Aubameyang
va ser
un darrer dia a les tantes de la nit, el jugador va aterrar al matí aquí, us en recordeu? I es va forçar precisament amb Arteta, es va forçar que l'Arteta li van dir o torna a la teva disciplina o carta de llibertat, i el batiu va dir carta de llibertat, i el vas acabar venent, crec que per 12 quilos,
va ser per mi,
després d'un rendiment brutal,
va ser per mi l'operació clau d'aquell hivern, va ser l'operació clau, perquè recordo que Portes Adam s'ha dit que en fi, va ser el que va ser. Alves amb 38-39 anys i Ferran Torres, que era aquell moment en què feia partits, que semblava que generava molt però que no acabava, i t'havia costat 55, el jugador que et va donar els gols per fer el salt de qualitat a la segona volta va ser,
i el jugador que més vam enyorar un cop va marxar, perquè realment el rendiment era immediat, la seva integració era total, la seva felicitat també ho era, i a més a més l'escampava al camp, absolutament, és el que anava a dir, i a sobre va encaixar amb l'afició d'una forma brutal, per tant hauria estat un molt bon element en el traspàs del Camp Nou cap a Montjuïc.
Però jo crec, Lluís, que se'n va anar també perquè ell també veia que amb l'arribada de Lewandowski els partits grans no jugaria.
I perquè en aquell moment l'equilibri depenia de 12 quilos. És que el Barça està en tal situació que Koeman no va marxar perquè no se li podia avançar els 8 milions que costava la seva
rescisió,
el seu acomiadament, la seva rescisió. Eren només 8 milions. Es va intentar veure si d'allà sorgia alguna cosa. Em recorda, i ho lamento, però em recorda molt la situació a la que viurem ara amb aquesta nova nomenclatura que acabem d'acunyar, que és la dimissió diferida. Que ara en parlarem, però en tot cas em recorda massa a la situació d'un Koeman que en aquest cas no havia decidit ell marxar, sinó ja s'havia decidit que marxaria, però no se li podia dir que marxés. En aquest cas és l'entrenador que ha decidit marxar, però tampoc decideix marxar, amb la qual cosa a mi em recorda bastant. Jo no crec que tot això aporti massa res. Jo no entenc aquesta dimissió diferida. Entenc perfectament els motius pels quals Xavi Hernández se'n va. Els entenc tots, però són totalment vàlids per marxar avui, no per marxar el 30 de juny. El que no entenc és per què el 30 de juny.
Un moment, una cosa, acomiado a la Marta. Marta, sí. Vols afegir alguna cosa més al que ens explicaves?
No, ja està, ànims a tots, perquè és el que necessitem amb la situació que té el club.
Que demà sentirem Xavi, també. A veure què
diu.
Tenim
demà,
la pell dura, Marta.
Demà la una sentirem
molts anys,
Xavi. Sí, les hem vist de tots colors.
Sí.
Una abraçada, Marta, gràcies per la informació.
Mai tan fort.
Bona nit.
Sempre interessant, aquesta informació. Ara parlarem del futur. M'agradaria posar sobre la taula quin ha de ser el nou entrenador del Barça de cara al 30 de juny, quin perfil creieu que és el millor, i hem de sentir... hem d'explicar el desmentit del comitè tècnic d'àrbitres sobre un àudio que avui ha posat de Zone, de Sotogrado, de Las Palmas, Madrid, I també el canal de Twitch de Gigantes, amb el Gerard Romero, ha filtrat un altre àudio del Rayo Vallecano-Barça. Recordeu aquell partit tornant de l'aturada de seleccions de novembre, en què el Barça no juga molt bé.
Hi ha un penal a Rafinha.
Empat a un i hi ha un penal a Rafinha.
Sí, com una catedral.
Voleu sentir?
Hi ha un penal a Rafinha i un altre, si vols, d'un central del Rayo, Lewandowski, que l'agafa.
Ah, que el tira a terra.
El tira a terra dintre l'àrea.
El penal de Rafinha és brutal.
El voleu sentir ara o parlem de Xavi primer? Sentim això ara?
El que tu vulguis. Tu manes.
Sentim? Vinga. Hola, Albert Ferran. Hola. A veure, ja que té del tema.
A veure, recordem, central a l'àrea, Rafinha intenta rematar i Patxa Espino per darrere impacta la cama del brasiler. Doncs escoltareu l'àudio en què hi ha José Luis Munuera Montero, que és l'àrbitre principal del partit. Munu, escoltareu l'àudio que li diuen Munu, de Munuera.
El d'aquest dissabte, Munuera.
Amb el Villarreal, ja estava Munuera.
I Santiago Jaime Latre, que és l'àrbitre del VAR, Santi. Escoltareu que diuen Santi alguna vegada en l'àudio. El so més nítid és el de la sala bord i, evidentment, el so més allunyat és el del camp, el de Munu. Escoltem l'àudio del penal, del no penal, sobre Rafinha.
Ojo, a ver el penal.
Está en vivo, ¿eh?
Hay que verlo, ¿eh?
No hay nada, Santi.
Voy a mirarlo. Voy a mirarlo, ¿eh?
¿Qué jugada, macho? Intenta rematar. Tranquilo.
Despacio.
Intenta rematar y ya está.
Sí.
¿Puede haber contacto? Sí.
Vale, ponmelo despacio.
Contacto. Remata y fuera.
Para mí no va a llamar, ¿eh? Santi. La están repitiendo.
Santi, dime.
Llevan ahí los dos un poco. La estoy mirando, ¿eh? Parece poca cosa, pero la estoy mirando.
Muro, danos un poco de tiempo, porfa.
Pónmela otra vez, el balón viene muy arriba. Despacio. Va, no le impacta de lleno.
Le pisa.
Sí, sí, no, no quiero punto de dato, la quiero en dinámica y despacio.
Vamos.
Está todo bien. Ah, está todo bien en el área, Munu.
Tienes que mirar una tapa.
Deja ver esta última falta.
Para mí es correcto no llamar,
La conclusió és no le impacta de lleno, está todo bien en el área, es correcto no llamar a l'àrbitre.
Perquè vagi a revisar-la al monitor. Val. No l'avisen, de fet no el van avisar, no va haver-hi penal.
Però en les primeres repeticions, quan li ensenyen les primeres imatges, també s'escolta la veu de l'assistent de la sala Bor, no sé si us n'heu adonat,
sí, jo sí.
No el principal de Jaime Latre, sinó l'assistent, i la sensació és que clarament li diu a Jaime Latre: para mí es para llamar, Santi. Escoltem aquest moment.
Vale, ponme el espacio.
Contacto. Remata y fuera.
Para mí no va a llamar, Santi. La están repitiendo.
Santi, dime.
Llevan ahí los dos un poco.
Continúa l'àudio, la jugada.
Para mí es.
Para mí es para llamar.
Para l'àrbitro es para llamar.
Que el porti a la pantalla, a revisar-ho.
I al final diu que no.
És cert que hi ha molta gent allà dintre de la sala Bor i que segurament hi ha diferents criteris, diferents opinions i que pot ser normal fins i tot que un digui que sí i l'altre digui que no. El tema és que és ignorada aquesta apreciació de l'assistent, es continua revisant i al final el Jaime Latre doncs decideix que no s'ha de cridar a l'àrbitre. Jo crec que això és segurament el que sorprèn més de l'àudio, que al final doncs bé, pot ser un penal claríssim, pot ser una jugada gris, però al final no van demanar a l'àrbitre que anés al monitor.
Jo crec que està bé invitar la gent a que miri la jugada, perquè jo, pel que crec recordar, hi ha un impacte de patxa.
Sí. És com si xutés la cama de Rafinha. És que no ho entenc.
Clar.
No li impacta de lleno. Aquesta és la frase que Jaime Latre considera que no és un impacte.
L'hauria d'haver rebentat la tíbia.
No hi ha amputació. No hi ha amputació.
No sé sentir.
Jo, de veritat, a vegades penso que hi ha molts àrbitres que han jugat a futbol. Han jugat a futbol 5 minuts, és a dir, és que qualsevol que vagi la jugada repetida un cop i mig, és impossible que algú pugui passar per aquesta jugada dient no l'he de llet. És que és increïble.
Qui ha de decidir? El de la gespa, no? Pues quan, si passa això, digue-li: ei, ven tu, mira-la.
En tot cas, és que no cal ni haver jugat a futbol per veure que aquí hi ha una patada claríssima. És que aquesta temporada es posaran de moda paraules, ja ho veig, hi haurà el Jaime Hain, evidentment, però el vuelve al vivo també. Si el beneficiat és el Barça, és vuelve al vivo. Començo a sentir-ho massa sovint, això de vuelve al vivo.
Te recomiendo un non-feel review, que també és una gran frase.
Jo diria que fins i tot en jugades al minut 90 i pico, jo crec que s'hauria de ser més sensible, fins i tot, que davant d'un petit dubte s'hauria de mirar, perquè és una jugada que treu punts o dona punts.
Sí, sí. Avui també hi ha hagut un altre àudio...
Aquí... No, però perdona, però és que el que acaba de dir és molt interessant, perquè davant del dubte és l'àrbitre el que ha de decidir. Ah. Què està succeint? Està succeint que en realitat el VAR és qui arbitra els partits, perquè només s'avisa l'àrbitre quan estan convençuts de que hi ha hagut una infracció no assenyalada. I com estan convençuts, l'àrbitre de camp no s'atreveix a portar la contrària. Jo encara no he vist una sola correcció al VAR. I en canvi, sempre que va l'àrbitre a veure la jugada, saps que canviarà el seu criteri. Per tant, amb les jugades que són dubtoses, s'ha de dir-li a l'àrbitre perquè ell decideixi que al final qui ha d'arbitrar no és el VAR, és l'àrbitre de
camp. Jo en això estic totalment d'acord amb tu, encara que s'hagués d'aturar una mica més el partit, però si s'ha de fer justícia, jo crec que qui té la decisió final és qui hauria d'anar al monitor i veure tot el que t'ofereix aquesta nova tecnologia. Bé, dit això, avui hi ha hagut una polèmica perquè DAZN, en un dels seus programes de resum de la jornada, ha ofert una imatge d'aquestes càmeres que hi ha al túnel de vestidors, que enfoquen les sortides dels futbolistes, que també tenen un micròfon. Doncs Soto Grado estava xiulant les Palmas Real Madrid i al descans parla amb Nacho, el capità del conjunt blanc. I diuen això.
¿Cómo va a ser?
Que vale, que dices, es que el otro está al límite. Ya, pero el otro es el que inicia el conflicto, ¿no?
Bé, el son no és molt bo, però el que han subtitulat a DAZN, estan allà a punt de sortir del segon temps, i Nacho li comenta alguna cosa, diu, escolta, li ha sacat una targeta a Rodrigo, ¿no?, perquè ha habido una tensión con el portero de Las Palmas, i l'àrbitre li diu, el que han subtitulat ells és, hombre, le sacaba amarilla y era roja clarísima, ¿no? Llavors, el comitè tècnic d'àrbitres ha fet un desmentit, ha hagut de fer un comunicat avui al comitè tècnic d'àrbitres.
Perdó, desmetido.
Ah, sí, que s'han equivocat amb el títol. Ha fet un
desmetido.
Desmetido.
Sí.
Que diu...
Sí que nos l'han metido, sí. Sí.
Doblada.
Que el comitè tècnic d'àrbitres desmiente tajantemente que Soto Grado afirmara durante el descanso de Las Palmas Madrid que un jugador del conjunto blanco debió ser expulsado. I el que diuen és que en el vídeo, com... Ara heu sentit l'àudio.
Que se l'expulsa no passa res.
No se sent bé l'àudio. Jo entenc que no se sent bé. El CTA diu que en el vídeo el que li diu Soto Grado a Nacho és si fuera al revés, diries que és roja claríssima. I l'únic que han subtitulat els companys de DAZN és lo de és roja claríssima. Perquè jo l'altra part no l'entenc jo tampoc, el de si fuera al revés és roja claríssima.
T'has fet el que diu la darrera frase del comunicat?
Sí, però, manera... que los jugadores que estuvieron allí salgan y expliquen la verdad.
¿Cuáles eran los que estaban allí?
Nacho.
Los del Madrid. Es que son unos cachondos.
Sí, sí.
Oye, Nacho, surt i explica a veure si Luca Dieman aquest esmentit és veritat. Home, i tant. Ara fotem, tio. És que
per mi haurien d'haver expulsat Rodrigo. De fet, còmico, és més, el que deia ara. Per mi, la plantofada de Rodrigo, el porter de Las Palmas, és per dir-li a l'àrbitre, ve saber-lo al monitor, perquè li pega una plantofada.
De veritat, us vaig dir una cosa. El Barça no perd la Lliga, crec que la perdrà per culpa dels àrbitres, perquè, evidentment, quan t'ha passat el que t'ha passat futbolísticament, segurament no tinguis autoritat moral per reclamar res, entre cometes, però el que va dir Xavi en essència, que ja ho va dir al començament de la temporada, és a dir, quan no sabia si l'equip donaria el nivell o no donaria el nivell, és així. És a dir, els àrbitres, i no ho diu perquè estigui preparada la Lliga per guanyar, perquè la guanyi el Madrid, però sap perfectament el context que hi ha. El va viure en aquella reunió prèvia al començament de la Lliga.
Sí, que ens vas explicar dilluns
va,
passat, no?
Exacte, quan va dir que estava molt preocupat, que se'n va anar molt preocupat, o va tancar l'ordinador molt preocupat d'aquella reunió perquè es va connectar telemàticament des de S'Agaró. I el context que hi ha és que els àrbitres estan cagats. Amb el tema Negreira, a partir del cas Negreira, els àrbitres van cagats quan xiulen al Madrid. I no volen que se'ls assenyali més. I ja està. I això, evidentment, acaba perjudicant molt més el Barça, en aquest cas, com arribar al directe del Madrid.
Jo no vull que beneficin ni que perjudiquin. El que vull és que facin bé la seva feina.
El que guanyi la Lliga la guanyarà segurament perquè és el millor, perquè ho defensaria amb el Barça i ho haig de defensar amb el resta.
Si ens tancats, que es preparin perquè hi ha els àudios de tots els partits de Lliga.
El Barça està pagant el cas Negreira.
És que entre el cas Negreira i Real Madrid Televisió, és a dir, Real Madrid, la pressió que li foten als àrbitres, perquè no, és que és la tele del Madrid, no, és el Madrid, i això és una caixa de ressonància brutal. Aquests senyors els estan portant a equivocar-se cap a un cantó i no equivocar-se cap a un altre.
És que Fernando, estan dominant.
I després hi ha qui es deixa influir i qui no. però ja qui es deixa influir?
Estan dominant, Fernando,
estan
dominant l'estament arbitral des de Real Madrid Televisió, de manera impuna, perquè mentre per la Lliga passen jugadors i entrenadors amb por de que se'ls sancioni si parlen després dels partits, el Madrid el que fa, el Madrid utilitza el seu aparell, el que fa és parlar abans dels partits i sembrar el terror abans de que els fets es produeixin. És molt greu. I clar, com que jurídicament diu el CTA que no hi pot entrar perquè és una empresa que no té res a veure amb el Madrid, amb el Madrid Televisió i tal, o sigui, és el contuberni perfecte.
David, et diré una cosa.
Però més amb,
el silenci dels àrbitres... Ningú diu res, i maten a Xavi perquè, clar, com que a més l'equip no juga bé i surt Xavi i parla dels àrbitres, maten a Xavi, sí, però... i maten a qualsevol entrenador que parli, qualsevol jugador que parli,
excepte quan parla aquí.
Excepte
quan parla aquí. Ancelotti. Que s'han inventat un penal i és l'únic que no té res.
No, es que hostia, es un otro idioma.
Es la historia de los últimos 20 años del fútbol español.
La historia de los últimos 20 años del fútbol español
es Messi.
Sí, sí.
Parlant com abans, que os la ha metido doblada 13 veces en el Bernabéu. No,
és que
home,
tu,
és que clar,
tu,
és que
ara sumes
que al final
tot això que estem dient, és a dir, no? Des de el cas del Barça, que jo tampoc l'exonero, de dir que a mi em sembla lamentable el cas Negreira del Barça. El que fa
no,
el Madrid,
no, no sabem què va passar amb aquests diners,
però sí.
Però que dient no té res a veure amb això.
Sí. El que va passar, el que està dient el David també del que fa el Madrid amb la seva televisió. El que està passant amb els àudios filtrats dels bars. Aquestes converses i aquests àudios que també anem escoltant per DAZN. Tot plegat. Hòstia, la imatge que transmet la Lliga és patètica. És a dir, la imatge de la Lliga, amb tot això de dir anem escoltant les converses que tenen, el contingut d'aquestes converses... És a dir, tu veus una cosa semblant a la Premier o a algun lloc on es faci servir el bar? És que com a competició... fa una sensació de podrit tot plegat. És a dir, que un club pagava el vicepresident dels àrbitres, que un altre, l'altre gran club que diu que és el perjudicat, apreta els àrbitres des del seu canal i després resulta que li xiulen a favor i que escoltem àudios, hòstia, que cada cop sembla
estranys.
Hòstia, tot plegat per la competició, si tu la vols vendre com la millor del món, que és la teva intenció, és un nyap, però un nyap que
no
et venen ganes de dir, escolti, vol dir que no és millor tancar això del bar, deixar-ho, aparcar-ho i tornem, perquè és que si no ho sabem fer servir i no tenim un criteri que jo crec que és el problema, cada cop es fa servir, de com no, ara entro, ara no, si no hi ha un criteri, escolti, deixem-ho córrer.
Anem a Xavilla, però no, acaba.
Crec que el VAR, l'única solució que té per millorar-ho és que passi com en el bàsquet, no pots demanar tu jugar.
Sí, challenge, o com el tenis.
És dir, escolta, jo tinc 3 durant tot el partit, les distribueixo
ja,
com vull.
Ja, saps quin és el problema? Que potser veurà les imatges i li donaran gol a Vinícius amb la Zamorana,
correcte,
igualment.
Sí, però com a mínim, tu el faràs anar al monitor.
Seria, et dic una cosa, això seria un drama pels entrenadors.
Clar,
no? Però perquè no has demanat el challenge allà? Però que no ho veies, i el demanes ara quan es veu que no hi ha
els
res.
Els criticaríem per no haver demanat el challenge.
Però vull dir que queda criteri del tio de dalt que crida l'àrbitre, i molts cops no el crida. Ara, com en aquesta del Patxi Espino i la Rafinha, ja vas veure que no el van cridar. Igual el Barça diu, escolta, ves a la punyetera pantalla i si diràs que no, digue-ho davant de tothom i queda retratat dient que això no és penal. És que si no, no té solució.
Això s'ha convertit en un vodevil, jo tiraria enrere, em gastaria els 2 quilos fastigosos que no han volgut gastar des d'una federació que són milionaris per posar el fora de joc semiautomàtic per pantalles, que aquest és absolutament científic i només per mirar els fores de joc, i la resta que arbitri una sola persona, que abans era un desastre perquè equivocava un. I ara, quantes més persones poses, més persones que s'equivoquen, amb la qual cosa cada vegada sospito més. Abans preferia pensar, dius, aquest tio és un inútil, no ha vist el que jo he vist. I ara, després de veure-ho, segueixen mantenint criteris que són contraris a la realitat, vamos, això no hi ha qui
perquè
ho entengui.
Perquè està passant el que vam dir en el seu moment, quan aquí fèiem debats fa molts anys sobre la nova tecnologia en el futbol, no? Si hi hauria de bar i tal, que encara no existia, sempre dèiem, hi haurà molt més merder que el que hi ha ara si no s'acota. I què ha passat? Que han passat del que és ull de falcó, gol o no gol, i fores de joc,
tot,
o penals,
a la interpretació,
a tot, sí, a tot, i al final, com que amplies el ventall,
es reàrbitra, i al final
reàrbitra tot, i això no pot ser,
no
i això
res,
no pot ser.
Acaba sent
ser.
Això, un sirvent.
Un bo de vil.
Un sirvent.
12 i 20, vinga, anem a Xavi. Ara parlem dels possibles substituts, però què us ha semblat, com ho heu paït, i què penseu de tot el que estem vivint al Barça, perquè és estrambòtic, vull dir, un entrenador que diu, no, jo me'n vaig al 30 de juny, el president, no, li accepto perquè és una llegenda, però escolti,
sobre això,
què estem fent?
Un matí és el que deia el Lluís, jo crec que està lluny del cas Koeman, entre altres coses perquè Koeman sabia que el club no el volia. No, sabia que una part del barcelonisme no.
He dit que hi ha coses que em recorden, no, evidentment que no tenen res.
Des del punt de vista econòmic, Koeman es va quedar esperant allà al càrrec i a la cadira quan sabia que el club no el volia, quan sabia que a la porta esperava un gest de Koeman, està en el perfecte dret, Koeman, si té un contracte de no fer-ho, però vull dir, va fer això, Koeman. Sabia que part del barcelonisme no el volia, sabia que el club no el volia i va esperar a cobrar el seu contracte. Jo... Primer, Xavi ha perdonat, òbviament, perquè diu que se'n va ell, perdona el contracte que li queda, només faltaria l'any que li queda, i estic convençut que si en les pròximes jornades, que això pot passar, si les coses es torcen i la porta el fa fora, arribarà un acord amb la porta satisfactori pel club, pels mesos que queden. Amb això, crec que el barcelonisme de Xavi està fora de dubte.
Estem tots d'acord que si el Barça no reacciona amb aquest minigir de guió que hi ha hagut, amb aquesta fórmula híbrida que a mi no m'agrada, tu creus que no arribarà el 30 de juny?
Jo crec que hi ha possibilitats que no arribi el 30 de juny. És a dir, m'explico. Per què crec que hi ha possibilitats que no arribi el 30 de juny? Perquè és evident que...
Però llavors fes-ho ara.
Sí, escolta'm, deixa'm explicar, perquè són dues coses. Crec que, que hi ha possibilitats de que no arribi el 30 de juny, perquè és a dir, que hi ha opcions i és probable que el Barça doncs, continuï aquesta dinàmica, esperem que millori, però pot continuar aquesta dinàmica, i ara la diferència és que l'entrenador ja ha dit que el 30 de juny ho deixa. És a dir, la porta... Fins ara tenia un entrenador a qui li havia firmat un contracte fa 4 mesos per dues temporades. I per tant, davant d'una situació difícil aquest any a la Lliga i difícil a les competicions i a la temporada, podia fer la reflexió de dir, escolta'm, però jo crec que amb aquest entrenador l'hem passat amb la Lliga i Supercopa, estem passant un mal moment, donem-li confiança per al 30 de juny i després ja ho veurem. Clar, des del moment en què saps que l'entrenador dir que el 30 de juny no vol continuar, a les primeres de canvi que l'equip foti aigües... Xavi, jo crec que ho sap perfectament, doncs jo crec que el destituiran, està claríssim. Per tant, sí que crec, és a dir, us compro la teoria de que en una situació convencional, en qualsevol club, amb un personatge normal, o sigui, amb un president normal, i la porta té les seves connotacions, tots ho sabem, i un entrenador que no fos una llegenda del club, doncs el normal és que si vols un canvi de rumb i un canvi de dinàmica i busques un canvi i busques coses, doncs l'entrenador que diu escolta'm, no vull continuar per això o l'altre, ho deixo aquí i que vingui un altre entrenador que sigui un pedaç fins al final de temporada. Us ho compro. Ara, jo crec que en el fons el que arrisca més aquí és Xavi. Perquè Xavi pot passar de dir que se'n va perquè vol per això i l'altre, i se'n va, i crec que pel prestigi d'un entrenador sempre és millor dir que te'n vas, que no que et facin fora, a d'aquí 4 dies... veure com el destitueixen. Per tant, crec que Xavi, potser encertada o equivocadament, no ho sé, però crec que efectivament Xavi fa el que creu que és millor pel club, el que li convé al club, perquè entre altres coses no tens, ja ho he dit abans, cap garantia de que si ve Márquez les coses vagin millor. És un entrenador que està a primera ref, és un meló absolutament ja, per obrir, però... molt més que Xavi. I per altra banda, l'Eix, sabem perfectament tots que si Xavi ho deixa ara, l'entrenador que vingui no serà l'entrenador de la temporada que ve. Ja. Per tant, no em pots vendre que guanyaràs temps perquè l'entrenador de la temporada que ve es vagi fent amb la plantilla, vagi coneixent el club i vagi veient què és el que li espera la temporada que ve. No, perquè vindrà un pedaç, no vindrà l'entrenador de la temporada que ve perquè ara no el pots portar. I em consta que, a més, Márquez no està a la travessa inicial de la temporada que ve.
No, vam explicar que està descartat.
Doncs ja està. Jo crec que si ajuntes tot això, entenc perfectament que al final el president li compri amb aquest asterisc. Li compri perquè és una llegenda, perquè hi ha una estima personal molt important entre Xavi i Laporta des de fa molts anys, això tots ho sabem, d'acord? I amb l'asterís de que Xavi sap que si això no es redreça, doncs ara el president no esperarà el segon o el tercer partit. Si torna a haver-hi un dalt a baix a qualsevol jornada, jo crec que Xavi saltarà.
A veure, ho veig una mica diferent, per no dir molt diferent al David, per variar. Xavi no arrisca res. Jo no veig que Xavi arrisqui res. A mi em sap molt de greu perquè és un culer de pro i ho porta a la sang al blaugrana, i em sap molt de greu que no se n'en surti, però no se n'en surt. Crec que la situació no és difícil, la situació, com deia el David, és involutiva. L'any passat, sense aconseguir un gran joc, sí van aconseguir amarrar els resultats amb un resultatisme magnífic i per mi exemplar. Van aconseguir tenir molt pocs gols en contra. De fet, en aquest moment ens han marcat els mateixos gols que en totes les competicions de l'any passat, i estem en el mes de gener, i això és una estadística que està aquí, i Xavi en aquest moment les coses només li poden anar millor, no li poden anar pitjor, perquè per mal que em sàpiga, en aquest moment no ens en sortim, i no ens en sortim, i ens fa 4 l'Atlètic, i ens fa 4 el Villarreal, i ens fa 4 el Girona, i ens fa 4 el Madrid, i ens fa 4 tothom que juga contra nosaltres. I a sobre és que no tenim sort, perquè dins de tot això hi han hagut moments de joc brillant. Aquest diumenge, aquest dissabte, sense anar més lluny, hi van haver passatges que veies un equip amb ànima, amb ganes, que hi anaven, etc. I de fallar una ocasió, es quedaven tres tios sols i ens feien un altre gol. Que, per tant, que tampoc és excusa. Per una altra banda, la situació que deixa Xavi en el club, un favor, doncs un favor segons com, perquè fins ara és evident que hi rebia el cop dels pals, i en aquest moment només es pot girar la mirada cap a una altra banda, i és cap a la llotja. El que sí fa un favor Xavi, i aquí s'hi mostra sens dubte la seva colerada, és que deixa amb safata la decisió a la porta si les coses no es redrecen, ni que sigui una miqueta, fins al 30 de juny. Per tant, si es posa en perill aquesta quarta posició a la taula, que faria i obligaria el Barça probablement a canviar el seu model d'entitat per passar de ser una entitat social a ser una entitat societària amb participació de societats, la porta ara té les mans lliures per prendre aquesta decisió abans d'hora i ell ho entendrà. Per una altra banda, també la porta pot començar a dibuixar i a dissenyar amb total llibertat, sense que sigui una manca de respecte ni res que s'hi assembli cap a l'entrenador, perquè l'entrenador ja ha dit que marxa. Quin problema li veig jo a la situació en aquest moment? Que Xavi, en aquest moment, el seu principi d'autoritat queda tocadíssim. A la banqueta, en aquest moment, en el vestidor, clar, quin principi d'autoritat pot tenir una persona que ja ha dit que Marc...
Això ho veurem,
que
no ho sabem.
Clar, no, per això jo faig...
Jo no crec que els jugadors avui fotin una
dinar. No, això és una presa de pèl com un piano, perquè han organitzat el dinar als jugadors que no estan fotent ni brot en el camp. Això ja m'emprenya. Bueno, perquè si em dius que això ho han muntat el Fermín, el Cubarsí i el Lamine Yamal, mira, no, home, evidentment que han vingut tota la plantilla. Però els jugadors que haurien de ser el pal de paller d'aquest projecte, que són els que estan tots ells molt per sota del seu nivell, ara hem de fer i hem de confabular-nos per tirar l'equip endavant. Quan l'entrenador acaba de decidir i anunciar que marxa una mica tard, nois, en comptes de fundinar, a més córrer i a més entrenar.
N'han fet d'altres mentre l'entrenador hi era. O sigui, mentre l'entrenador no havia dit que s'anava.
Per exemple, la reacció de dissabte va ser meravellosa. D'anar 0-2 i no apostar un duro a poder guanyar aquell partit 4-2, perquè després les coses es torcen i l'acabes
perdent. Una pregunta, Lluís. Tu creus que el fet de no... Bueno, digues,
no, digues, fes la pregunta i anem al Fernando.
No. És que ha dit una cosa... O sigui, tu creus que el fet de no classificar-se per la Champions, espero que no passi, amb això s'explicarà que el Barça passi de canvi de societat?
Mira, hi ha dos daltabassos...
No, que hi ha una gestió darrere important, com per entendre...
Un moment, us explico una cosa. Hi ha dos daltabassos molt importants. El primer, sí, un segon. El Barça ha d'entrar als quarts de final aquesta temporada. Sí, sí. Perquè si no incompleix el seu pressupost i té un problema econòmic,
sí,
a banda dels
sí,
que
sí, sí, no, sí, és un problema.
I si el Barça no acaba entre els quatre primers, té un greu problema econòmic pels pressupostos.
Sí, el problema econòmic portes molts anys tenint-lo.
Sí, però ara seria sumar-hi tot
això.
Sí,
però el que arrossegues és el que fa que estiguis en dubte el tema de la propietat.
La despesa ordinària de temporada 24-25 serà pràcticament la mateixa de costos fixes, variables, d'estadis, s'ha de fer tot el trasllat, aquest trasllat també té un cost, etc. I en canvi els ingressos poden baixar fins a un 30% si no estàs jugant Champions, perquè al final molt dels contractes de sponsoring estan lligats a quina és la posició dins del mercat d'aquest club. Evidentment, els clubs que triomfen, els clubs notoris, els clubs que són referents, tenen un tipus d'acord, i els clubs que no tenen aquesta referència, i podria ser, Déu no vulgui, com deia el David, que no estiguéssim d'entre aquests clubs referents, lògicament pateixen a la baixa tots aquests ingressos.
No, seria un problema greu encara més pel Barça econòmicament. Si guanya dimecres, recordo que el Barça se'n va a 5 punts de diferència amb el cinquè. Per tant, tindria un mínim coixí a falta de 16 jornades. Fernando.
Aviam, primer respectar la decisió del Xavi, òbviament, perquè quan ell explica que ho està passant tan malament i que la gent del seu entorn ho està passant tan malament amb aquesta situació, amb aquestes crítiques, fins i tot no dona detalls, però estic segur que gent del seu entorn més proper, doncs li deuen arribar coses, perquè és normal, perquè l'entrenador del Barça doncs està a la primera línia, i encara que tu cobres per això, això no vol dir que no t'afectin que els teus fills, o que el teu pare, o que els teus germans, o que la teva dona li arribin o li facin segons quins comentaris, amb la qual Això jo ho entenc perfectament i, escolta, si ell és el que sent, s'entén i perfecte. Jo crec que ho fa en un acte de barcelonisme i intenta desinflamar-ho això perquè l'equip estigui més tranquil i amb aquesta tranquil·litat que li pot donar a la gent saber que l'entrenador que no està fent funcionar l'equip aquest any ja té data de caducitat i no l'hauran d'aguantar més enllà del 30 de juny. Però sí que crec que en aquest cas el que arrisca més és el president, perquè és una situació anòmala des del punt i hora que ell mateix diu i admet i reconeix que està fent una cosa que la fa perquè li demana a Xavi que és una llegenda. I amb això el que deixa entreveure és que si no li...
A contracor, ho
clar, que si no li demanés una llegenda, no ho faria. Tot i que ell, abans de que el Xavi muntés una reunió amb ell, a mi des del club, i crec que aquí també es va dir a RAC1, el missatge del club era que, tot i que estaven amoïnats, es feia costat a l'entrenador.
Sí, sí. Hi havia algunes veus discordants en aquesta primera trobada a Montjuïc, però la
sí,
Porta,
aquí mana, aquí mana.
Echevarria, i que són aquí... grans valedors de Xavi, pel que ens expliquen, volien que Xavi seguís i li demanen que no faci això del 30 de juny.
Aquí partirà a dir a 7 membres de la comissió esportiva a que Xavi continués, es diu Joan Laporta.
Vale.
Doncs... I això és així. Doncs per... Era el més partidari.
Sí.
I el dissabte dels fets, és a dir, abans d'ahir, Joan Laporta no tenia cap intenció que dimitís ni de cessar-lo.
No, no, doncs havia... convèncer-lo perquè no plegui el 30 de juny, m'en diuen
no,
a mi.
No, no, havia... no, perquè tampoc sabia que li anaven a anunciar.
Hi havia dues persones,
no, quan ell baixa, evidentment baixa a espalonar-lo i també avisar-lo de que entrava en un terreny terriblement perillós que ens podien fer molt mal.
Hi havia dues persones de la cúpula que apostaven per la seva destitució. Laporta la va descartar de seguida.
El que dic és que si el president, que és el que mana al final, i el que pot baixar-te el dit polze cap a baix i liquidar-te, no estava per aquesta labor, al final el que ell accepta contra cor és aquesta dimissió en diferit. És a dir, jo crec que podia haver entès una dimissió en directe, de dir, escolta, no tinc forces, això no tira, no em faig amb aquest equip, i a sobre la meva família més propera està patint, llavors, escolta, deixem-ho. I en aquell moment potser l'hagués intentat convèncer, però si no el convenç, ho accepta. El que accepta a contracor, perquè és una llegenda, i crec que això també és un acte de barcelonisme, que pot tenir conseqüències negatives, és el que fa el president precisament perquè és Xavi i perquè li té una pressa personal i perquè considera que ell, com que és una llegenda del club, mereix un plus que a d'altres no els hi donaria.
Però en què arrisca, Ferrando?
No, no, arrisca,
no
en sentit,
en què arrisca el president.
No, arrisca en el sentit...
Perquè arriscaria més igual si posa Márquez.
No, però el que vull dir que arrisca és que tu renuncies d'entrada a un electroxoc. Que un electroxoc és un canvi a la banqueta i vingui qui vingui, tensiones d'alguna forma l'equip. Això és
i canviar rutines.
El manual de l'entrenador i del futbol de tota la vida. O sigui, cada cop que passa això, intentes tensionar i que el jugador torni a posar-se les orelles tieses. Per què? Perquè arriba un nou jefe, millor o pitjor, però com a mínim és el que faran les alineacions.
Aquesta és la part bona.
Fernando, quan arriba Xavi,
quan arriba
el cap de 9 dies, jugues contra el Benfica, empates a 0
sí.
I quedes fora de la Xavi.
Jo el que vull dir és que ara,
si tens el que tens, tens
David,
el que tens.
David, és un principi de primària. Si vols que canviïn les coses, sí, varia coses.
Sí, però has de tenir...
Però
has de tenir elements per canviar res, Lluís.
Si no varia res, res canviarà.
Però ara l'element que hi ha és el que hi ha. Però el que vull dir és que arrisca en el sentit, per mi, de que tu, sobretot, el cas d'assegurar és la classificació per la Champions. I la irrupció del Girona aquest any a la Lliga fa que ell ja té una classificació, una plaça, segurament el Madrid tindrà una altra.
Hi ha tres equips per dos.
L'Atlético no fa figa, tu estàs allà trompi-trompi, i l'Atlètic Club de Bilbao sort que empata algun partit, com el del Cádiz l'altre dia, que també el VAR podia haver intervingut, ho dic així de passat.
O la derrota a València.
La derrota a València. El que vull dir és...
I tens la Real Societat a una victòria.
El que dic és que si tu veus que al final el vaixell no fa aquest gir i va directe cap al iceberg, com li va passar al Titanic, el president haurà de fotre el cop de timó a contracor. Per què? Perquè el que no pot fer és dir, no, és que fins al 30 de juny tinc un compromís amb una llegenda.
No, però sí.
I jo vaig baixant posicions a la taula i em van agafant, els rivals s'estan apropant cada cop més, i jo tinc un compromís. No, home, no. Al final hauràs de fer una cosa que hi haurà gent que et recordarà el que deia la llei, és de dir, collons, haver-ho fet abans.
Sí.
Haver-ho fet abans.
Però,
jo dic que hi ha aquest escenari que es pot donar, i tant de bo no es dongui,
perquè potser ara els jugadors...
Però també es pot donar l'altre escenari.
Va, això et dic, que potser els jugadors...
No la situació de que estàs fora de la
potser
Champions.
Potser els jugadors ara diuen, escolta, ara tenim nosaltres el foco, perquè aquest home ja no seguirà passi el que passi, i a més, si nosaltres fem el pena, l'hauran de liquidar abans del 30 de juny, amb la qual encara li farem una putada més gran. És possible que s'activin, però jo el que dic és que per tu, per canviar dinàmiques, no és un clic i me'n vaig i l'equip torna a jugar bé i torna a no tenir llacunes defensives i torna a no tenir forats. No, no. Jo crec que això que implica treballar més, dedicar-t'hi més, fer més vídeo, fer més... I clar, l'autoritat de l'entrenador per alguns futbolistes, per alguns no, però per alguns altres pot dir, escolta, si ja no hi serà, quina por fa aquest entrenador?
Que tu, evidentment, quan hi ha un canvi, moltes vegades hi ha un clic. Això estic d'acord, aquesta seria la part bona.
Dura el que dura, eh?
Però també estic amb el David. Si tu no tens clar quin ha de ser el recanvi que pugui fer aquest clic, tu també estàs gastant dues bales en una temporada. És a dir, tu ets has posat a Xavi i l'has cagat, l'has tret en aquest moment, l'has carregat, poses a un altre i tampoc et funciona. És a dir, tens dues pífies en una temporada. D'aquesta manera, Xavi també et permet guanyar temps, de dir, mira, arribem a una solució intermitja, a veure si Xavi encarrila una mica l'equip per assolir aquest objectiu de mínims, i jo tinc temps...
I jo
tinc temps de buscar un entrenador amb cara a ulls que sigui, aquesta sí, la meva aposta de debò.
Tant de bo li surti bé.
Però jo...
Per mi no és només canviar i llavors ja ve la reacció, perquè si canvies i no hi ha reacció, et diran, hòstia, ni una ni l'altra.
No podem fer aquesta reacció.
La pressió cap a tu també augmenta, eh?
Tenim raó perquè la tens, també té raó el Fernando, de que si el Titanic es va enfilant cap a l'iceberg, nosaltres no tindrem un Carpatia, que era com es deia el barc que podria haver corregut el Titanic, per venir a buscar ningú. Per tant, evitaran aquest xoc, l'evitaran.
Però ja ho he dit abans, perquè tens un entrenador que ja ha dit que el 30 de juny no continuarà, serà molt més fàcil de situir-lo, perquè si tens contracte fins al 2025, l'entrenador té ganes de seguir, penses, bueno, això és un projecte...
Serà molt més fàcil.
Això no aguantarà.
Però el que et dic és que nosaltres, que tots som, en el fons, tots som resultadistes, si això ho fas quan ja se t'ha tirat l'Atlètic de Bilbao a sobre o t'ha superat, llavors, hi haurà gent que digui
Fernando, saps? No podem fer aquesta reflexió.
Ara ja posem tard.
Però no podem fer aquesta reflexió si s'ha de tenir en compte quin és el recanvi. És que si ho vols fer ara, ho has de fer.
Perdona.
David, és un entrenador de primera ref que té menys experiència que Xavi.
Però una cosa, però jo el que et dic
és que estic parlant de màrquet, de veritat.
No, però és que aquí posaries.
Que som tan beneits de pensar que la comissió esportiva no té pensats recanvis
per ara.
No possibles recanvis per Xavi per qualsevol moment.
Per ara, fins a final de temporada és màrquet.
Jo estic convençut que no. I menys després de la resposta que va donar l'altre dia.
L'emprenyada
del màrquet va ser brutal.
A quin entrador?
No ho sé.
Màrquet està a la casa,
ja. Jo no conec els noms, però segur que...
Màrquet està a la casa.
Ara anirem
a quin entrenador vas a buscar primer amb el tema fair play? Quin entrenador vas a buscar que et pugui venir fins a final de temporada?
El que et dic,
no firmaràs a ningú que t'aguanti més anys.
El que et dic és que des del moment que Xavi diu que marxa, o inclús abans per si deia que marxava o passava alguna cosa dràstica, segur que sobre la taula hi ha alternatives.
Perdoneu, igual jo visc en el món de Nàrnia. Aviam, portem molts mesos parlant d'aquesta situació, òbviament, i sempre des del club se'ns ha dit que l'alternativa era Rafa Márquez.
Sí.
Sempre.
Sí, però, i sempre però... el que us han dit...
I l'altre dia, els dos que el volien destituir pensaven en Rafa Márquez.
I sempre el que us han dit des del club s'ha complert.
Si no, perquè Rafa Márquez s'atreveix, i en lloc d'extendre la mà al company i amic en una situació difícil per Xavi, el primer que diu és que me veo capacitado para coger el equipo. Que haurà sentit Márquez
durant tot aquest temps. La informació que us ha arribat des del club és la que es compleix?
No, òbviament.
Crec que amb
això podríem ser un pool bastant general de gent que està sobre el tema.
Jo en això també estic una mica amb el Lluís, en el sentit de dir...
Clar, si han de treballar amb prudència, és normal que ells no vagin escampant noms.
Que jo crec que... A veure, tu has d'estar previngut.
Evidentment.
Tu has d'estar previngut com a club. Com a club has d'estar previngut perquè et vingui una situació com aquesta. Perquè els grans clubs que tenen tanta exigència... Ostres, hi ha un moment en què potser has de prendre una decisió indesitjada.
Sempre ha estat aquesta, Fernando. Hem parlat de Márquez per una emergència.
Però el que et dic és que...
Tu creus que portaria un altre entrenador?
Jo el que et dic és que potser et parlen de Márquez i tenen algo allà guardat que no volen dir-ho, pel que sigui, perquè tu saps que Márquez potser no tens prou per fer el clip.
Si és tan bo, el pot fer.
Fernando,
si tu creus que és tan bo, l'haguessin posat.
El pel que sigui, ja t'ho dic jo, per respecte a l'entrenador. Per respecte a l'entrenador.
Un segon. Us puc fer una pregunta? A Pimi, si hagués passat això, l'hauríeu posat o no, com a entrenador del Barça Atlètic? Segurament no, aquí a la taula, perquè no el veuríeu.
A Pimi sí.
No, no, però segurament molta gent de l'entorn diria, no, Pimi no està preparat. I mira què està fent a Les Palmes,
tu,
que ara el trobem a faltar.
Evidentment, però
el que et vull dir és que a vegades hi ha entrenadors que no semblen preparats i et poden arribar a sorprendre.
Quan comparar a Pimi la trajectòria que té Pimi com a formador al Barça amb Rafa Márquez, per favor,
no ha entrenat al primer nivell, no sé, jo dic.
Però és igual, però és que ha estat molts anys com a formador al filial, molts anys al filial, coneix tots els nanos joves que han pujat, els coneix perfectament.
Ell ho està dient, és que el Pimi amb aquesta trajectòria hagués provocat dubtes amb molta gent.
L'any de Koeman, si s'ha de fer fora, tu penses amb el de filial i dius...
Jo com una emergència m'enrefio més de Pimi que de Márquez, a dia d'avui.
Per una emergència...
Igual ve Márquez i fot un Riker de collons,
el que t'estic dient, la reflexió és que la reflexió és que hi hauria dubtes amb Pimi en aquell moment, perquè no el coneixia ningú, malauradament. Ara ha demostrat que és un bon entrenador perquè algú s'ha atrevit a fotre'l. El que vull dir és que en un moment de crisi i que va cap a l'iceberg al Barça, potser Rafa Márquez et sorprèn.
És que jo crec que la Porta ha pensat això. La Porta ha pensat, bueno, ell vol continuar fins al 30 de juny. Veurem si l'equip redreça. El que deia el Roger. No tinc clar que si poso Márquez, que és l'emergència que tenim a tiro, ens vagi bé o serveixi per fer el clic que realment necessita l'equip o que diu Xavi que necessita el canvi de rumb. Doncs de moment mantinc a Xavi. Ara, és una evidència, us ho he dit, el que marca la diferència és que Xavi ha dit que el 30 de juny tira. Però, i com que el 30 de juny tira l'entrenador que tens, és evident que el primer entrebanc greu que tinguis, la Porta haurà de prendre la decisió. Per això he dit que Xavi perdia més, perquè se'n podia anar marxant ell, igual se'n va destituït.
La Porta també guanya temps. Perquè sí, si el que esteu dient de l'iceberg, si arriba aquest moment en què l'equip no reacciona, se l'acabarà carregant i llavors sí, ell també tindrà de dir, és que ja no hi havia més remei que posar-lo.
Sí, home, sí.
I si surt malament, però, és que no hi havia res més. Però si ho fa ara, quan Xavi encara tenia el desig de seguir, també es crema més la Porta. I jo crec que si ell tingués tan clar que té un tio o algú que pot fer reaccionar l'equip, hauria convençut a Xavi d'alguna manera de posar aquesta opció.
Sí, però
si tu tens tan clar que posant aquell nom reacciona, jo crec que també li genera certs dubtes.
I tu garanteix que posant un nom reaccionarà l'equip, no sé.
No, però
hi ha un moment en què, quan ha de fer una elecció que se'n va Riker, ell té clar que l'entrenador que té el bé pot servir pel primer equip, i l'acaba posant i és Pep Guardiola.
Quins debats va generar també Pep Guardiola?
Sí, però perquè tenies l'opció de Mourinho.
No es volia carregar el Xavi, si és que la Porta no es vol carregar el Xavi.
Per això?
No se'l vol carregar. El que passa que jo et dic, a mi la
però
figura...
Però que si ell tingués clar que té un nom que pot fer reaccionar l'equip perquè ara això no funciona...
No,
però jo el que el posaria.
Jo el que et dic, Roger, és que l'aposta del Xavi, al final, és tocar la fibra, descomprimir el jugador i tocar-li la fibra. Tocar-li la fibra què és? Escolta, jo marxo, jo plego. Ara que jo plego, a veure si vosaltres, que teníeu la pressió de que alguns de que jo podia continuar, o que no manteníeu, o que no us agradava el meu estil, el que sigui, ara jugueu alliberats. Però jugar alliberats és una cosa, però jo crec que a part de jugar alliberats,
si no tu
has
posa...
d'implementar canvis en la rutina.
Però si els jugadors, els jugadors que han donat menys resultat són amb els que més comptava l'entrenador. Això que dius, Fer, tindria sentit si els que no compten per Xavi ara veiessin la possibilitat de començar a brillar, però sí, és que però... posava i comptava amb les persones que ens han dut fins aquí, perquè al final no oblidem una cosa, no és Xavi qui ens ha dut en aquesta situació de ser caos, són els jugadors que Xavi no ha sabut treure el màxim rendiment d'aquests jugadors.
Això és una obvietat,
però que els jugadors, sobretot les vaques sagrades, sobretot els que més cobren, evidentment no tenim un líder, però els que tenen els contractes més suculents són els que han estat més per sota de les seves condicions.
Aquesta temporada no s'ha pogut treure el rendiment.
Aquesta.
Perquè a nivell global, jo crec que la feina de Xavi continua sent bona.
La temporada passada
va ser... Aixeca un cadàver el primer any i guanya.
Et diré que la temporada passada és exemplar, però aquesta estem en zona de perill i cal reconèixer.
Abans d'anar rematant tertúlia, que són 3:15, he fet entrar un moment el Joan Camí aquí. Hola, Camí.
Bona nit.
Què tal? Bona nit. Perquè avui ha estat un dia de desmentits, hem sentit abans Arteta dient que eren fake news, que volgués deixar l'Arsenal a la final de temporada, comunicat del Bayern de Munic.
Sobre Tuchel.
Que Tuchel és nostre, no?
Fatal,
sí, perquè va fer un comentari amb els aficionats parlant de la possibilitat d'anar a la Lliga Espanyola i es va interpretar com que ell s'estava oferint per ser el substitut de Xavi. Ha volgut deixar clar al Bayern que no parlava de la possibilitat d'anar al Barça. Clar. I avui també llegia Mundo Deportivo al company Ángel López, que parlava d'Imanol Alguacil, que deia que no hi haurà cap possibilitat que vagi al Barça.
Ara la força del Barça... Imagina't, Michel ahí dient, jo tengo contrato...
La força del Barça, al planeta futbol, fins i tot està malament, no?
Clar,
que un equip com el Bayern de Múnich ha de fer un comunicat.
Tuchel,
no se'l toqueu perquè no podeu. És a dir, la sensació que el Barça pot anar en tot quan realment no té recursos.
Al Joan Camí li he demanat, a veure... Anem a fer futbol ficció. Quin perfil d'entrenador t'encaixaria al Barça, tu que mires molt futbol internacional, Joan?
A veure, per mi hi ha dos candidats clars entenent la situació del Barça, tot això de cara a la temporada que ve,
sí,
evidentment.
30 de juny.
A mi el que més m'agrada i el que més m'encaixa és De Zerbi, l'entrenador del Brighton.
On juga l'Ansu ara? Roberto De Zerbi.
L'Ansu Fati, De Zerbi, que més té experiència en el futbol d'elit, a la Premier, setens ara mateix, vuitens Europa League. La temporada passada classifica per primera vegada el Brighton per competició europea en tota la seva història, també ha estat el Shakhtar, tres temporades al Sassuolo, que el va consolidar a la Serie A, és a dir, ja té una trajectòria en el futbol d'elit, i més enllà dels resultats, que són molt bons, és el com ho ha aconseguit, no? Ja ho va dir Guardiola, ho ha dit en algunes rodes de premsa, és un dels entrenadors més influents dels últims anys, ho serà. També va dir que era un entrenador que dominava més la sortida de pilota de tot el planeta i també un dels que ha implementat el joc de posició amb més efectivitat a Europa. És a dir, a nivell d'estil, jo crec que encaixa amb el Barça.
Perquè és possessió, no? Cuidar la pilota, vull dir això. 3-4-3, té sistema, no té sistema, De Zerbi o 4-3-3?
Va variant molt. Ara, gairebé sempre juga amb doble pivot.
Mig del camp important, bandes important, vull dir, perquè ens fem una idea, què fa?
És un equip que vol tenir la pilota, és molt atrevit, assumeix molt risc, però en aquesta balança d'assumir risc i els resultats que obté, gairebé sempre surt bons resultats. És un entrenador amb caràcter, jo crec que és un entrenador que venint aquí al Barça pot assumir la pressió i l'exigència que exigeix aquesta responsabilitat, i després és un entrenador que treu molt rendiment als joves. Està jugant aquesta temporada amb futbolistes del 2005, 2004, 2003, i tenint en compte els perfils que té el Barça al futbol base i que ja estan començant a treure el cap, Cubarsí, Héctor Fort, segur que me'n deixo més, Marc Guiu, etc. Jo crec que és un entrenador, evidentment, doncs és un entrenador que pot apostar clarament per ells, i a més que és un entrenador que ve de la Premier, és a dir...
Bueno, perdona, està setè. Juga demà, per cert, si algú vol veure com juga el Brighton, demà hi ha un Luton Town Brighton, partit de la Premier League, demà
juga divertit.
No, els seus partits són increïbles, genera moltíssimes ocasions, és cert també que concedeix bastant, sí, pel perfil de jugadors que té, però per mi el més important és que els reptes que s'està trobant a la Premier... és que són els reptes més exigents del planeta.
No, és que està setè, darrere dels grans, diguem.
És a dir, la quantitat de solucions i de plantejaments i de donar-li voltes i voltes que ha de fer cada cap de setmana perquè juga contra els millors jugadors del món i contra els millors equips del planeta, doncs l'han obligat a evolucionar com a entrenador. I després hi ha un altre.
Sí, quin és l'altre?
Que és per mi perfil més baix, que és Thiago Motta. Ho està fent molt bé el Bologna.
En sèrio? De veritat? M'ho dius?
Sí, ho està fent molt bé. De fet, està lluitant per entrar en competició europea. I també és un tècnic bastant atrevit. Òbviament no té la mateixa experiència que De Zerbi, ni molt menys, però els seus equips són bastant atrevits. Ell veu bastant de Guardiola també en els seus plantejaments, i és un tècnic jove que crec que farà carrera. Coneix la casa, coneix l'entorn.
Està vuitè, estic veient el Bologna, a un punt de posicions europees, a la italiana.
Sí. M'agrada el que explicava avui també al Camí Parisera, com llegeixes les alineacions. Mota, una anècdota
de Thiago Motta que s'acaba venint, en parlarem aquest dia també.
és una anècdota, Thiago Motta entrenador, a veure.
Sí, que ell llegeix les formacions en comptes de des de la porteria cap al davant, des de baix a dalt, ell ho llegeix d'esquerra a dreta. És a dir, ell juga amb un 2-7-2. Però no és un 2-7-2 de baix a dalt.
No és real, clar.
No és un 2-7-2 de baix a dalt, és un 2-7-2 d'esquerra a dreta, que si fas de baix a dalt és un 4-3-3. Però ell li agrada parlar d'esquerra a dreta.
O sigui, ell...
El 2 serien el lateral
i
l'extrem.
Lateral i extrem.
Si tu dibuixes un 4-3-3, sí. Si llegeixes d'esquerra a dreta és un 2-7-2.
Aquí anem malament ja.
No, però això vol dir que li agrada poblar molt al mig del camp.
Sí, no, això és una anècdota.
Però de veritat que o sigui, és un entrenador que li estàs veient coses al Bologna. El vuitè classificat de la sèrie.
A veure, la gent que no el conegui i que pensi en el Thiago Motta jugador i la imatge que va donar aquí, etc., doncs digui, ostres, què passa? Però és que realment ho està fent molt bé i està fent carrera a Itàlia i crec que és un entrenador que està preparat per fer un salt. Per mi, massa alt en el Barça, per entenent la situació de l'equip
blaugrana. Juguen dissabte, Bologna-Sassuolo.
Sí, la gran pregunta és si el Barça els trituraria.
Clar, com ha fet amb Xavi...
És que jo crec que el Barça està en un punt, en una situació, en què si jo sóc amic d'un entrenador que hi pot anar, li dic que no hi vagi. Ja si m'entens.
Ostres, David.
No, ostres.
El Riqui Rubio li dius, no, que dius que vagi a la penya i aquí no vols un entrenador, tio. Home,
escolta'm una cosa, clar que ha de venir un entrenador, però...
Pensava que eres culer, xato.
Sí. Però qui...
Calla.
Però qui tritura? La pregunta és seriosa. Qui sí. tritura, exactament?
Bé, tot una mica.
Home, tritura el discurs que fas, que és absolutament irreal en virtut dels objectius que... O sigui, dels objectius que té el club en virtut de la...
Quins són els agents que trituren a un entrenador?
Perquè els arbitratges que no t'ajuden, la mala sort, la mala planificació...
Si analitzes a Xavi, la directiva ha estat amb ell. Els jugadors han estat amb ell. L'afició en el camp... L'afició en el camp, els xiulets són quasi... Deixa'm acabar. Els xiulets en el camp són pràcticament testimonials. No hi ha hagut un clam anti-Xavi. Es trasllada tot a la xarxa, a les xarxes sí, xarxes socials... A Twitter.
Arriba't a dir que la Lliga de l'any passat era barata.
A Twitter.
Home,
a Twitter,
en general, que hi ha hagut crítica, crítica. L'any passat es criticava per guanyar
1-0. Però t'has de blindar
d'aquest... Això és una altra cosa, però que hi ha hagut crítica.
El problema és que ell és tan culer que ho segueix tot. Sí. I això li ha afectat. Sí. Ara, un deserbi, tu penses que un deserbi seguiria aquesta tertúlia?
No
ho sé. O seguiria la xarxa que parla del Barça?
No ho sé. No,
es basaria en pencar i no estaria pendent d'aquestes coses perquè no és culer. No, si el problema...
No,
si ho dic positivament. El problema de Xavi és que és tan culer i la seva família és tan culer
però, Lluís,
que segueixen
que no
de forma intensa
que no és aquest
tot,
el problema.
Tot
que el Barça els hi haurà de donar, que el Barça els hi haurà de donar temps, que quan arriba Klopp al Liverpool triga molt a guanyar. És un desastre al començament, igual que Arteta. D'acord? I Arteta ha guanyat dos Community Shields i un FA Cup en els anys que porta a l'Arsenal.
No, li has de donar temps, però...
Més que temps,
jo crec que els has de donar tranquil·litat.
Clar, tranquil·litat...
Tranquil·litat en el sentit de dir, tio,
créixer,
tu no tinguis pressió,
créixer,
perquè el Xavi, en el seu segon any, guanya la Lliga, eh?
Yeah.
I la Supercopa d'Espanya contra el Madrid.
A Xavi, tranquil·litat no li han donat.
No.
Havies de guanyar ja. Havies de recuperar la història amb la Champions.
Que donar temps,
i havies de guanyar la Lliga i ser hegemònic.
Que tu has de donar tranquil·litat. Però si tu treballes bé, es menjarà el d'entrar que guanyis coses.
Es menjarà el d'entrar que vingui.
En seguirem parlant, sí.
Hem parlat dels que portaria cadascú, o no?
No, és que hem de marxar, perquè si no...
Què dius, tio? Però hem de dir qui portaria cadascú.
O que David Llorenç ens fotrà conya.
No, però si jo, per exemple... Deixa'ns un minut, vale?
Un minut, David, vinga, molt ràpid.
De Servis el que hagués dit.
Va, dir una por.
Va, no, molt ràpid. Qui portaries tu?
Flick.
Hansi Flick. Lluís Carrasco.
Escola Alemanya, la que sigui.
Escola Alemanya, també?
Escola Alemanya, segur. Portaria caràcter, portaria rigor físic, rigor tàctic. Avui en dia el jugador número 100 de l'ATP guanyaria el millor McEnroe, i per tant el futbol ha evolucionat. Estic cansat de parlar de quadrats perquè no tenim els jugadors per jugar com pretenem jugar. Per tant, rigor tàctic, rigor físic.
Rigor tàctic, rigor físic, però quan no guanyis,
Bueno, i tu què
portaries? Clar, no hi ha res que et garanteixi guanyar.
Servi,
no hi ha res.
Servi.
És res.
Tu has dit de Servi?
Si canvies l'estil, però igual no guanyes,
Bueno, tu què portaries?
No, jo portaria, en el context que jo defenso, que deia ara, de tranquil·litat, paciència, ens toca créixer, el Barça necessita créixer i necessita construir un projecte, i jo portaria De Zerbi, clar, però si De Zerbi a les primeres de camp li demana, xato, que això és el Barça, que no és el Brighton, que has de guanyar, que has de guanyar títols.
Que té clàusula de rescisió, 10 milions d'euros aproximadament.
Ah, 10 milions,
però sí, estic absolutament d'acord amb tot el que ha plantejat en Joan Camí.
Sou molt bons, és un plaer retrobar-vos aquí els dilluns.
Sí, la Daneu ho va fer molt bé la setmana passada, eh?
Sí, però
si em vols canviar, em canvies, perquè ella crec que ho fa millor que
jo. El missatge va ser...
Et vam trobar a faltar.
Va ser demolidor.
Va ser demolidor, el missatge.
Menys mal que el David i jo ens vam defensar.
Si m'ho va dir un tio que t'acaba de rebentar el Paris Ready.
És un problema...
Si és per la Daneu, el que faci falta...
És un problema que ens escolti tanta gent, que després arriba a les
sols.
Et vam trobar a faltar de veritat.
Sí, jo treballant per tu a la gala, posant gent al telèfon.
Polín, t'ho dic sincerament, prefereixo veure't a tu que a la Danae.
Imagina't.
Fernando,
no menteixis.
Fernando,
fem una pausa.
Fernando, vaig perdre la invitació a la gala del Mundo Deportivo, perdona.
A veure, anem a veure si arriba l'any que ve.
Dilluns que ve més. Adéu.
Mira.
Una pausa, ara tornem. RAC 1. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga.
Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Aquest mes de gener a la xarxa Ford de Catalunya estem de rebaixes. Aprofita l'oportunitat i emporta't ara el nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Sí, sí, ho has sentit bé. El nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Només del 15 al 31 de gener. La nova mobilitat és cosa de Ford.
RAC 1. Tots som 1.
Minuts i la una de la matinada, de seguida al final feliç amb el company David Llorenç de Mundo Deportivo per tancar un dilluns més al Tu Diràs. Abans, però, una mica de motor. Hola, Quim Salvador. Bona
Hola,
nit.
Aleix, molt bona nit.
Tenim un regal relacionat amb el motor. Ara l'anunciem, estigueu atents. Ja sé que és tard, però mira, premi pels que es quedin fins a aquesta hora escoltant el Tu Diràs.
Val la pena.
Abans, però, abans del regal, avui s'ha presentat l'equip Gas-Gas de MotoGP amb Pedro Acosta i Augusto Fernández.
Sí, comencem pel murcià, perquè arriba a la categoria reina com a gran estrella emergent. Va guanyar Moto3 la temporada del debut al Mundial. Després va fer el 2021 primer any a Moto2 i el segon any a Moto2, no, aviam, que no ho he dit bé, això. Moto3, campió el 2021, que debutava al Mundial. 2022 passa a Moto2, acaba cinquè, i aquest any passat, 2023, ara sí, a la segona, guanya el títol de Moto2 amb moltíssima autoritat, i per tant...
Dos títols en tres anys,
sí, senyor, arriba a MotoGP com a campió vigent de la categoria mitjana. Té 19 anys, la seva erupció al Mundial ha estat fins ara espectacular, però ell mateix ha dit a la presentació avui de l'equip Gas-Gas que vol refredar una mica les expectatives que ell és conscient que està generant.
Estamos hablando de resultados cuando solo me subió un día a la moto. ¿Me explico? Entonces, creo que es un poco demasiado pronto para hablar, es verdad, como tú has dicho, se ha creado mucha expectación, se han creado muchas ilusiones, vamos a llamarlo de alguna manera, con mi persona, ¿no? Después de todo lo que ha pasado. Es que no puedo decir mucho ahora mismo de resultados, ni de objetivos, ni de con qué me quedaría contento, porque es que no lo sé.
Per cert, Pedro Acosta Aleix també ha parlat de l'expectació que genera Marc Márquez aquest any amb Ducati. Ja ho va fer a València després del primer test de pretemporada, però avui hi ha afegit un matís interessant.
Y seguro que está adelante, lo vimos en el test de Valencia, que estaba tirando vueltas rápidas y estaba adelante, ¿no? Y lo vimos que tenía un ritmo y creo que vimos al Marc Márquez más tranquilo de los últimos 7 años, ¿no? Porque no se le vio ni una vez que se le moviera un poco la moto, no vimos a un Marc Márquez de estos que decías por la tele, es que va agresivo, ¿eh? No vimos eso en Valencia. Y creo que hizo cuarto o quinto, no sé ahora mismo lo que hizo. Creo que eso es un buen comienzo, ¿no?
Va fer quart Marc Márquez el primer dia que pujava a la Ducati i sense forçar, que té un matís interessant que també va notar Pedro Acosta.
Sí, imagina quan s'hi posi, de veritat. Com dèiem, el company de Pedro Acosta, Gas-Gas, a MotoGP, aquest any 2024, serà Augusto Fernández.
Sí, el mallorquí, que va ser campió de Moto2 el 2022, afronta ja el seu segon any a MotoGP amb ambició.
El segon any, crec que toca fer la passa i vull fer la passa, no vull estar més darrere, com he dit, vull guanyar. El MotoGP és molt difícil posar-se un objectiu en quant a posició, perquè el que he dit sempre depèn de la marca també, però per això dic que vull ser la primera KTM.
La continuïtat d'Augusto Fernández i l'arribada de Pedro Acosta han deixat fora de l'alineació titular de Gas-Gas Pol Espargaró, que això sí, continua formant part de MotoGP en qualitat d'assessor i sobretot pilot de proves i primer reserva dels dos equips del grup Pirer Mobility, que són KTM i Gas-Gas, que són noms diferents però la mateixa moto. Per tant, amb 32 anys i recuperant-se encara del gravíssim accident que va tenir el primer Gran Premi de l'any passat a Portimao, el més jove dels Espargaró serà la primera opció per entrar en competició en cas d'indisposició, per lesió o pel motiu que sigui, dels pilots titulars, Pedro Acosta i Augusto Fernández a Gas-Gas, Brad Binder i Jack Miller a KTM. També són provadors de la casa Dani Pedrosa i Jonas Folger. I precisament dels dos catalans, Espargaró i Pedrosa, n'ha parlat aquest migdia el director del departament de competició del grup Pirer, que és Pete Bader.
Of course, it took also a while for
És clar que en Paul li va costar acceptar el canvi i el seu nou rol, però el seu punt de vista també ha canviat molt. Un cop deixes de tenir la pressió de ser pilot de MotoGP cada cap de setmana i fas un pas enrere, veus les coses molt diferent. Repartirem les wildcards. Hi ha uns circuits on estem molt interessats que hi corri en Dani i és segur que el Paul també en farà. Però no tot així seran per ell. Crec que s'ho repartiran més en Paul i en Dani que en Jonas, però encara no tenim cap pla fixat.
D'aquesta manera, l'Eix Birrer ha confirmat que tornarem a veure en competició no només Pol Espargaró amb alguna d'aquestes wildcards, sinó també Dani Pedrosa, que ja va fer dos grans premis i ho va fer molt bé l'any passat, i no sabíem si tornaria a competir puntualment. A Birrer també li hem preguntat per la possibilitat de fitxar Marc Márquez pel 2025. Tot semblava apuntar que després d'un any amb Ducati, KTM amb el patrocini de Red Bull encaixaria prou bé. Ell ha dit que la intenció del grup Pirer és continuar amb els quatre pilots actuals. Després ja veurem què passa. Per cert, avui els germans Márquez i Valentino Rossi han coincidit a la pista a Portimao en un test que hi havia pilots de MotoGP i era test de pretemporada oficial de Superbikes. No podem saber qui ho ha fet millor perquè els Márquez no portaven transponder, que és el que registra els temps per volta. Rossi sí, però els Márquez no, per tant, no podem veure qui ha anat més de pressa.
S'ho han passat bé una bona estona.
No? Això segur, però la imatge tenia el seu què. I tot plegat, recordo que dimecres 10 de febrer, per tant, ja demà, començarà el circuit de Sepang al Shakedown de MotoGP, que és un test reservat a pilots debutants, enguany només Pedro Acosta i pilots de proves, i que els titulars rodaran també a Malàisia la setmana que ve del 6 al 8 de febrer.
Dimecres 31 de gener serà.
Dijous 1 de febrer.
Per tant, el dia 1 de febrer, sí. Doncs aquest dijous. Dijous comença aquest Shakedown de MotoGP 2024. Evidentment estarem pendents i us explicarem com vagi amb el Quim Salvador. I el regal, abans del final feliç. Aquest diumenge, al Palau Sant Jordi, aquest diumenge, dia 4 de febrer, al Palau Sant Jordi, hi ha el Triol Indoor de Barcelona. Amb Toni Bou, amb Adam Raga, amb Berta Avellan, és la pilota, sí. Que és la pilot del Women's Trophy, d'aquest trial indoor, amb moltíssims pilots. Doncs bé, la primera persona que truqui al 902-47700 s'emporta una entrada doble per anar aquest diumenge a la tarda al Palau Sant Jordi a gaudir del trial indoor. Que xulo això, que
xulíssim, val molt la pena.
Doncs vinga, el primer que truqui, 902-47700.
Final feliç.
Hola, David Llorenç.
Què tal?
Què tal? Bona nit. Ja tenim Super Bowl abans del final feliç. Aquests dies anem anat parlant. Estàs content?
Sí, molt bona Super Bowl.
Niners Chiefs, no?
Sí, home, això és un Barça-Madrid per la història de totes dues franquícies, perquè no deixa de ser el campió Kansas City i és la dinastia hegemònica dels últims anys. Pensem que és la quarta Super Bowl en 5 anys, dels Chiefs.
Que n'han guanyat quantes?
No, n'han guanyat dues, aquesta pot ser la tercera. Hòstia, o sigui, guanyarien 3 de 4, que no està gens malament.
3 en 5 anys seria la bomba, sí.
Clar, i els Niners, van edificar la seva llegenda als anys 80 amb Joe Montana, que va guanyar 4 títols, un més a l'Steve Young al 95, i des de llavors no han guanyat cap. Però són dos equips farcits d'estrelles, sobretot els Niners, que tio per tio jo crec que tenen més talent.
Ara hi ha el Purdy allà? Hi ha el Brock Purdy?
Hi ha Brock Purdy, a més que és irrelevant. Un tio que té una història collonant. Un tio que el van triar l'últim lloc del draft i que ningú esperava res d'ell. Però mira tal. O sigui, jo crec que és una Super Bowl collonuda. I si hagués d'apostar, ja t'ho vaig dir l'altre dia, sí. No apostis contra Patrick Mahomes.
Ja, però jo vaig amb els Niners en aquesta.
A mi molen els Niners, però una cosa és el que et digui el cor i una altra és el cervell.
Això és l'11 de febrer, diumenge, sí. 11 de febrer, el dia de la mitja marató de Barcelona, per cert.
Sí, bueno, tècnicament serà el 12 ja, perquè és a les 12 i mitja de la nit.
És la nit,
O sigui que, i penseu que aquesta història acaba passades les 4 de la matinada, ben passades les 4 de la matinada. Sí. Normalment, o sigui que...
Déu-n'hi-do. Per tant, l'11 de febrer, la gent que vagi a córrer a la mitja marató de Barcelona, doncs al matí això, i a la vespre, nit, matinada tindrà...
Sí, home, després d'una mitja estaràs fins a les 4 de la matinada. Si no, molt bé, un menú molt ben pensat.
No t'ho descarto jo, perquè jo faré la mitja, no t'ho descarto jo.
Però tu estàs malalt.
Ja ho sé. A veure, va, la història d'avui, del final feliç, què portes?
Doncs mira, avui portem la història d'un senyor que es diu Herbert Nitsch, que és un austríac de 53 anys, i és, si alguna vegada un humà s'ha semblat a un peix, estem parlant de la persona ideal.
Com es diu, recorda-m'ho?
Es diu Herbert Nitsch.
Herbert Nitsch.
No, amena, Nitsch.
Ah, Nitsch.
Sí, és un freediver. El freediving és tot aquest conjunt de disciplines que tenen que veure amb submergir-se, val? I es fa, bueno, hi ha mil modalitats, perquè es pot fer amb aletes, sense aletes, es pot fer només aguantar la respiració dinàmica mentre et mous, baixar més al fons, és a dir, ell en aquestes disciplines...
Apnea, no? Sobretot es fan molt...
Apnees, bueno, hi ha de tot tipus. Ell ha competit pràcticament en totes i té 33 rècords mundials, que no està malament, en diverses modalitats. Perquè et facis una idea dels límits, perquè això es tracta d'estirar els límits fins on es pugui. Quan creus que pot aguantar una persona sense respirar? I estic parlant d'una modalitat que és l'apnea estàtica, és a dir, aquí no has de fer res, només ficar-te a dins una piscina,
cobrir-te tot el cap,
cobrir-te, no? I no moure't, perquè si et mous consumeixes més oxigen i acabes les reserves d'aire més ràpid.
Jo diria que tirar al llarg 4 minuts sense respirar.
Val, doncs el rècord masculí és de 11 minuts 54 segons.
Sense respirar, eh?
Sense respirar.
O sigui, això s'ha de preparar molt bé.
Sí, evidentment. El rècord femení és de 9.02, que no està malament. Però si ho fas prèviament inhalant oxigen, fins que...